Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
A veure, quin dret descobrirem avui, Jan?
Doncs avui parlarem d'honor, intimitat i pròpia imatge, per una banda, i com això a vegades col·lisiona amb el que feu els periodistes d'això d'informar.
Mira, és un tema que ens interessa als periodistes aquest, no? Perquè a vegades ens trobem situacions d'aquelles que ens diuen «Ai, no em gravis» o «Ai, no, jo no volia sortir». Dius, clar, però què hem de fer, no? Avui ho veurem.
Correcte. De fet, quan estàvem preparant, no?, aquest programa, em venia al cap una anècdota que parlàvem plegats un dia, on un company estava gravant a la platja, doncs, bueno, no sé, estava fent un reportatge sobre temes a l'estiu, no?, de turístics, etc. I va haver un senyor que se li va provar i dir, escolti, per què m'està gravant, no? I el periodista va dir, no, jo no estic gravant a vostè, estic gravant, diguem,
clar,
estic fent una peça,
general, no?
Exacte, una peça informativa, i diu, no, escolti, no em gravi perquè estic aquí, però és que no estic amb la meva dona. Dius, clar.
Una senyora que no és la meva, no?
Exacte, una senyora que no és la meva. Aleshores, clar, el periodista diu, ja, però vostè està en un espai públic i el meu objectiu no és gravar-lo a vostè i la senyora que no és la seva, sinó que el meu objectiu és informar, no, de la temporada turística a la zona. Per tant, bueno, com que aquestes coses, sobretot al món periodístic, passen sovint, bueno, era un tema interessant a poder tractar, perquè al final ens plantegem, però això ho podem fer? Els periodistes ho poden fer o no? Els particulars ho poden fer o no? Tot s'hi val en nom de la llibertat d'informació? Al final, la resposta, malgrat en el cas d'aquest senyor segurament seria diferent, la resposta és que no.
No tot s'hi val.
No tot s'hi val en la llibertat d'informació, i li posarem ara contingut.
Doncs som-hi, a veure.
Doncs a veure, quan parlem justament de comunicació, de periodisme, de mitjans, sí que tenim quatre drets fonamentals, que els tenim en aquell primer apartat de la Constitució, que poden col·lisionar. Els tres primers que mencionava a l'inici, no? Aquest dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, que ho regula l'article 18 de la Constitució, i després tenim, evidentment, la llibertat d'informació, també dret fonamental, regulat en l'article 20.
Mm-hmm.
Això no vol dir que un estigui per sobre dels altres, simplement conviuen, i això implica que s'ha de ponderar en cada moment, doncs, quina situació es dona i quin s'ha de fer prevaldre en qualsevol cas.
Això vol dir, per tant, que en alguns casos la llibertat d'expressió i d'informació estarà per sobre d'aquests drets personals i en alguns altres casos no.
Dependrà, correcte. Uh-huh. I per això hem de veure, sobretot, què en diu el Tribunal Constitucional, que al final el Tribunal Constitucional és el que ens ajuda a modular i a interpretar la normativa recollida a la Constitució, o també les lleis orgàniques, doncs, que regulin cadascun dels temes. Hi ha una sentència interessant de principis dels anys 90 on s'estableix que la llibertat d'informació no és un dret il·limitat. Em sap greu pels periodistes. No és un dret il·limitat. I que aquest dret, diguem, a informar, preval en dues ocasions. Preval quan la informació és efectivament veraç, verídica, i quan tingui interès públic. Això és important.
I aquí també hem de fer la diferència d'interès públic i interès del públic, no?
Exacte.
Perquè no és el mateix.
No, perquè ja sabem que els interessos del públic a vegades disten del que és l'interès general, no? Aleshores, si una informació és certa, però no aporta res a l'interès públic, a l'interès general, pot ser il·legítima, el cas que parlàvem a l'inici.
Mm-hmm.
Si jo conec, a més, el rerefons que hi ha, i tot i així, diguem, reitero en la cosa, tot i que l'objectiu, evidentment, no era aquest, doncs podríem entrar en un conflicte. Aquest fet de l'interès públic, l'interès general, també el trobem en una altra sentència, en aquest cas una mica més recent, però no tant, té una vintena d'anys, però encara aplicable, on es resol el cas justament d'un reportatge periodístic, no? On es donava un crim, s'estava investigant un crim. I en aquest reportatge es van revelar detalls de la vida privada d'una tercera persona que no era la que havia comès el delicte. On aquesta tercera persona tenia actituds envers la vida que la gent podria considerar poc lícites. Actituds, diguem, relacionades amb el món de la prostitució. Que el Tribunal Constitucional, què ens diu amb això? Ens diu que revelar aquest tipus de dades de la vida privada, on estem desmereixent algú per poc ètic que ens pugui semblar als demés, és a dir, no entrem en la moral pròpia, però que no tenen cap transcendència informativa. Uh-huh. Perquè al final, escolti'm, que vostè es dediqui una cosa o una altra...
Exacte, això no...
Seria interès del públic, sí, però no però interès, interès públic. Exacte. Això podria constituir una intromissió il·legítima en aquest dret que mencionàvem, no? Dret a l'honor, el dret a la intimitat. Encara que aquest reportatge fos d'un tema real, un tema que havia passat, no? Per tant, si traduïm això en un llenguatge del carrer, que és el que venim a fer aquí, no tot el que és cert es pot publicar i no tot el que ens crida l'atenció és informativament rellevant, encara que ens ho pugui semblar a nosaltres. Aleshores, si ens passa...
Clar, què hem de fer?
Què hem de fer? Ara podria fer una rima, anava a dir vendre el pis i anar a lloguer, però no, no és el cas que ens ocupa. No, en el cas d'exercir el dret, què pot fer una persona quan creu que li han vulnerat aquest dret, no? Aquest dret a l'honor, a la pròpia imatge? D'entrada, jo diria, identifica exactament quin dret se t'ha vulnerat, no? Quin consideres, perquè després les derivades que això tindrà a nivell civil o a nivell penal no seran les mateixes en funció de que siguin uns o de que siguin uns altres, no? Sabem que el dret a l'honor, doncs, implica informacions o expressions que et desacrediten com a persona, que t'insulten, que et fan quedar malament, diguem, a ulls de la societat, no? També tenim aquesta vulneració de la intimitat, el que dèiem, dades de la teva vida privada, de les teves relacions, de la teva salut... Bé, dins de tot l'àmbit de l'esfera més íntima, no? I ús de la pròpia imatge, que dèiem, no? Aquest ús, doncs, de la teva cara, del teu cos, sense un consentiment exprés, fora de context o amb finalitats que no has autoritzat. I dic això de fora de context pel que dèiem. Si tu estàs fent un reportatge informatiu, televisiu, i de fons, i sense que ho sàpigues, apareix alguna cosa, doncs, que després compromet... clar, vull dir, tu també has de saber que estàs a la via pública, per tant, tinguem en compte
també... Això ho hem de tenir
també,
en compte, no?
Si hem de fer coses mal fetes, fem-les en un lloc tancat, eh?
Bueno, i que si veiem una càmera i no volem ser gravats, no hi passem per davant,
exacte,
no?
Exacte, és una recomanació altament interessant.
Siguem una mica curosos, perquè a vegades ens sembla que això només li pot passar a les persones famoses, no?
No, d'això en parlarem.
Però, clar...
Hi ha alguna diferència, certament, amb les persones... ordinàries, és a dir, tu i jo, i els que surten a les revistes. Hi ha alguna diferència que ara la veurem. Per tant, primer, identifiquem què s'ha vulnerat. Segon, hem de saber que hi ha dret a la rectificació.
És a dir,
hi ha una normativa, una llei orgànica, justament, que desenvolupa aquest dret fonamental que reconeix el dret de rectificació, no? Per tant, si un mitjà publica una informació inexacta o perjudicial, tu pots exigir com a mínim que et publiquin la teva versió. Perquè d'aquesta manera pots contrarrestar allò que t'estava perjudicant, no? Això és gratuït, evidentment pot generar més o menys complicacions burocràtiques, però és un dret que podem exercir. En tercer lloc, deia abans, no? Tenim opcions per la via civil, per exemple. Doncs, en aquest cas, si el dany és més greu que no una petita informació inexacta, podem interposar una demanda civil per intromissió il·legítima, i en aquest cas hi ha una altra llei orgànica, la que s'encarrega de la protecció civil, justament del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que ens permet anar per aquesta via, eh? I per tant, bueno, entraríem en la via judicial. I en quart lloc tenim la via penal, que és la que menys ens agrada, però que en temes més greus, sobretot vinculats al dret a l'honor, sí que el Codi Penal recull diverses qüestions. Clar, si a tu et calumnien o t'injurien, les penes poden arribar a ser penes de multes i de presó, si això es prova, no? Al final, si et calumnien, què implica? Implica que jo imputo un delicte amb algú sabent que l'acusació és falsa. Per exemple, si els demostrés que el Mundo, quan va publicar el compte fals del Xavier Trias a Suïssa, sabia que allò era fals, això és una calúmnia. Això és un exemple de calúmnia.
Clar, perquè has publicat una informació que tu ja sabies que no era real.
Correcte. I, a més, sabent del perjudici que li generes a un tercer. Aleshores, aquí tenim derivada penal. Després, les injúries es refereix més aviat a expressions, a manifestacions, que menys tenen la teva dignitat, sense arribar-te a acusar d'un delicte en concret, que t'insultin, que t'humilin públicament i ho publiquin, no? Però en aquest cas, això, perquè sigui un delicte, la llei exigeix que aquesta expressió ha de ser greu, eh? Això també ho hem de calibrar, i pot haver-hi penes de 3 a 7 mesos de presó i multes de fins a 14 en funció de la gravetat. Mm-hmm. Què dèiem de les persones importants? De les persones
famoses. Famoses. No? Perquè importants al final ho som tots.
Exacte, absolutament d'acord. Clar, una persona famosa, el fet que tu siguis famós, de que la teva vida estigui més o menys exposada, no t'anul·la els drets.
No, clar, evidentment.
No t'anul·la els drets. Ara bé, el Tribunal Constitucional que ens ha dit és que la notorietat pública d'una persona el que fa és ampliar una mica el límit del que és publicable.
O sigui, que els mitjans poden publicar més coses d'una persona que té una vida més o menys pública que d'una persona que té una vida més privada.
Per dir-ho planerament, sí. Però per què? Perquè segurament aquesta persona és la primera en facilitar aquestes informacions.
Uh-huh. Per tant, vegades també li interessa una mica, no?
Exacte.
Segons aquí.
Aquí ja entraríem també en debats ètico-morals reprovables o no. Però el que no fa en cap cas és eliminar aquesta protecció ni a l'honor, ni a la intimitat, ni a la pròpia imatge, en cap cas. Perquè és que només faltaria que per ser una persona que es dedica, doncs, no ho sé, a la política, que es dedica, que és cantant, etc., doncs se li manllevin drets que són fonamentals. I finalment, jo el que diria és, no?, perquè la gent s'emporti a la butxaca tres consells principals.
Mm-hmm. Som-hi.
La llibertat d'informació no és carta blanca dels periodistes. No permet fer qualsevol cosa. El que protegeix és informació veraç i realment rellevant per la societat, eh? Que tingui interès públic, que no pel públic. També, si es cau.
A vegades van lligades, les coses. L'interès públic i l'interès del públic a vegades van lligats.
Sí, no sé si cada dia una miqueta menys, però sí, certament sí. Una segona derivada, que és que aquests detalls personals que són innecessaris de publicar, encara que el fet principal sigui d'interès públic, potser el detall morbós, si no és rellevant pel tema que anem a ocupar, no l'hauríem de publicar.
Aquest detall ens el podem estalviar, no? Això passa sobretot, per exemple, en temes de successos, com, per exemple, si hi ha hagut assassinats o maltractaments o, sí,
costa no entrar, accidents, no? Costa no entrar, perquè al final, com que és una cosa que ven...
Exacte, sí.
Que és una cosa que ven, i això ho veiem, no?, el famós clickbait en titulars de diaris, sobretot digitals, no?, que titular escandalós, perquè entro i després veig doncs això, detalls doncs, que potser serien estalviables.
A vegades també, perquè si no, a vegades és complicat fer la informació obviant moltes coses, vull dir, perquè al final moltes coses no les pots dir.
És un joc d'equilibris.
Sí, és complicat.
És un joc d'equilibris. I finalment, jo el que els diria a la gent és que no us resigneu mai a la vida, però en això tampoc, perquè existeixen mecanismes. Hi ha el dret a rectificació, quantes vegades no hem vist mitjans de comunicació que han hagut de publicar...
Un fe de rates, que li diem.
Correcte. Mm-hmm. Han hagut de publicar una notícia, un article, desmentint una notícia que ells mateixos havien publicat. Clar, què passa aquí? L'impacte ja s'ha generat.
Home, i tant. Sí, tu el mal a la persona ja l'has fet.
Exacte. Aleshores, diguem que això és una rectificació de mínims. És una rectificació de mínims que, si no fos suficient, tenim la via civil i tenim la via penal, que al final és on no volem arribar, però sovint són vies que hem de saber com a ciutadans que les tenim, encara que puguin ser feixugues. I jo, per acabar, què et puc dir? Jo et puc acabar que el dret, els que ens dediquem en part en el dret, no protegeix el morbo. Això és així. El dret no protegeix el morbo. El que protegeix és l'interès general. Mm-hmm. L'interès general és el que ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa. I jo crec que la ciutadania també conegui aquesta diferència, és el que dona aquest dret de butxaca que avui regalem als nostres oients.
Exacte. Doncs, per tant, aquest interès general, no? Les informacions sempre que siguin importants i rellevants, i no anem a buscar, no?, aquest detallet morbós o aquella informació que no és tan important pel públic.
Exacte.
Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui aquesta col·lisió, no?, entre aquests drets, el de l'intimitat, el dret a l'honor, el dret a la pròpia imatge, que a vegades es confronten una mica, no?, amb aquest dret a la informació, que últimament també hem de dir que sembla que s'ha liberalitzat molt, no?, aquest dret de la informació.
No, s'ha liberalitzat molt perquè els mitjans que hi ha per poder-lo exercir són molt més amplis. Al final, és cert que anys enrere comptàvem amb mitjans tradicionals, la ràdio, aquesta casa, comptàvem amb la televisió, i para de comptar. Clar, aquí ara hem entrat en una mena de xarxa, doncs, que tenim Instagram, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim que cadascú té el seu propi podcast.
És a dir... I que cadascú s'ha convertit una mica en un periodista, no? Un periodista d'aquests amb el mòbil, que a vegades ho gravem tot el que veiem directament.
Sí, això té vessants positives, perquè al final ens permet estar al dia i veure coses que abans potser, doncs, si els amos dels mitjans no els interessaven, no els veien. I ara... Jo crec que aquesta és la vessant positiva, no? Aquest fet de fer més accessible en general la informació, però té perills i té riscos, que són els que hem explicat, que és, doncs, guiar-se més, no pas per la bondat de la informació, que per una qüestió, doncs, que no té més interès que aquell que pot tenir en la gent, doncs, que vol mirar un reality.
Exacte, que si volem morbo també hi ha programes que sí. Ja hi va gent, no?, que hi va per això.
Correcte. I cada dia més, eh? I alguns de dubtosa ètica, últimament.
Això en podríem parlar a un altre programa, Jan.
Em prenc nota.
Doncs gràcies per descobrir-nos aquests tres drets que podem exercir davant de la llibertat d'informació. Ens
moltes
retrobem
gràcies.
A un altre Drets de Butxaca.